Si cerquem per internet Can Borrell, la masia de Can Borrell, la majoria d'entrades que trobarem fan referència al restaurant de brasa i cuina catalana, popular més enllà dels límits de Sant Cugat. Però ara ens interessem per la peça arquitectònica i la seva història. Ens endinsem de la mà de l'historiador santcugatenc Domènec Miquel. Domènec, benvingut.
Hola, bon dia.
És veritat que si fem aquest exercici, segurament la gent buscarà Can Borrell doncs, per anar a fer un àpat.
Sí.
Però tot això té uns antecedents, té una història, té una trajectòria que volem avui desgranar, ni que sigui per uns minuts. On comença la història d'aquesta masia situada a la vall de Sant Medí?
Home, de fet, comença, diguéssim, a partir del 1145, quan hi ha la restauració, la repoblació de tota aquesta zona del Baix Collserola per part de l'abat Armengol. I aleshores, diguéssim, és quan es crea també els fonaments del que després serà la quadra de Vilanova i això. És a dir, han vingut els almoràvits, han fet una ràtia molt important, han destruït tot el que hi havia en aquesta banda i aleshores s'ha de repoblar. I aleshores l'abat dona aquestes terres a 10 persones perquè la repoblin i construeixin una fortalesa que serà la Torre Negra. I per tant, a partir d'aquest moment n'hi han apareixent tota aquesta sèrie de masies.
Estem parlant d'una masia que tenia propietari.
Sí, evidentment, totes les masies tenen propietari.
Qui era el seu propietari?
De quin moment en parles?
Doncs, per exemple, de l'època de Saltells, que és un dels...
A veure, diguéssim, allò, el nom més antic que nosaltres coneixem es diu el Mas Martorell, i de fet era d'un senyor que es deia Pere Martorell. Aleshores, aquest seria el moment més antic, que és un 1200 i pico. Per tant, d'això ja fa, diguéssim, alguns anys. Després sabem que va ser d'Estruc de Vall. Estruc de Vall, que era el vall del monestir a l'entorn de l'any 1300. Estruc de Vall tenia una filla que es deia Jacma, i aquesta filla que es deia Jacma es va casar, que era la Pobilla, diguéssim, es va casar amb Raimon de Saltells. I, per tant, les propietats de l'Estruc de Vall acabaran, diguéssim, en mans de la família de Saltells.
Per tant,
anat... El 1300 avançadet,
A partir de quan es comença a conèixer aquesta masia com a Can Borrell? Estem parlant d'una època més contemporània, més recent.
Sí, és a dir, bàsicament en tota l'edat moderna aquesta masia es diu Can Valle. Que de fet és Can Batlle, però ells ho escriuen sense la T, Valle. I el propietari de la masia era normalment el batlle de la quadra de la Torre Negra, aquesta quadra, diguéssim, dels Vilanova. Doncs hi ha un moment, ja en el 1700, en què, diguéssim, la propietat passa amb una pobilla, no hi ha cap xicot, i per tant passa amb una noia, i aquesta noia es casarà amb un Borrell, i a partir d'aquest moment es començarà a dir Can Borrell.
Estem parlant d'una masia que es troba en el camí o a mig camí entre Sant Cugat i Barcelona. Quina importància?
No, a mig camí no, A mig camí no.
Més o menys, si ho féssim avui caminant.
No. Pensa que has d'arribar fins a Sant Medí, has de pujar dalt la Collserola i sí. Has de baixar cap a l'altra banda.
Posem-li tres quarts.
Diguem-ne un quart, diguéssim, del camí de Barcelona i ja està bé.
Però el fet d'estar precisament en el camí entre Sant Cugat i Barcelona, quin paper hi juga aquesta masia?
Com hi juga Can Gené, o com hi juga Can Magarola, com hi juguen totes aquestes masies que estan al llarg del camí. A veure, són masies que estan en el fons d'una vall de Collserola, que moltes han anat desapareixent, per exemple Can Ribes, ningú se'n recorda de Can Ribes actualment, vull dir, ja no ha quedat cobert per la natura, diguéssim, està tot les ruïnes, diguéssim, són molt difícils de veure. Són masies que en un moment determinat doncs és possible que en un cas de tempesta o en un cas aquest diguéssim, doncs els que anaven d'una banda a l'altra s'hi poguessin refugiar, però no són especialment ni hostals ni cap cosa d'aquestes.
I així com comença aquesta mena de tradició de ja no només de donar xupluc, com deies tu, a les persones que viatjaven d'una banda a l'altra, sinó de donar també doncs un esmorzar, una miqueta
això
ja és més recent.
Això és una cosa molt 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 moderna, és a dir, a veure, diguéssim, l'agricultura es va poder mantenir en els anys 40 perquè hi havia l'autarquia i es va mantenir als anys 50, i si tu vols als anys 60, diguéssim, doncs encara hi havia una certa agricultura que es podia anar mantenint, però la veritat és que cada vegada donava menys beneficis, i aleshores la gran solució que van trobar, no aquesta, sinó la major part de masies de Collserola que es van voler mantenir en el seu lloc, era o crear una hípica o crear un restaurant.
Parlàvem de una mica el significat o la importància que tenien aquestes masies que es trobaven entre Sant Cugat i Barcelona, però Can Borrell, i segurament també és una tradició com bastant més recent, té un paper molt important en l'aplec de Sant Medir, que és un dels patrons de la ciutat de Sant Cugat.
Sí, efectivament. A veure, diguéssim, aquestes masies de Collserola es caracteritzen perquè normalment, a part, diguéssim, de la casa, tenen un clos al seu voltant, un clos tancat. I això ho he donat sobretot perquè a partir del finals de 1500 i això, diguéssim, doncs comença a haver-hi bandidatge, diguéssim, a Collserola. I aquests bandolers, diguéssim, de Collserola es mantenen encara fins a principis del segle XX. Vull dir, en l'època que funcionava, diguéssim, el casino de la Rabassada, hi ha un acudit publicat per la premsa de Barcelona en què es veu això, com surten els bandolers i atraquen en els viatgers que van amb cotxe ja, amb automòbil, diguéssim, doncs per la carretera. Per tant, a veure, Collserola sempre ha sigut un lloc de pas relativament perillós. Primer perquè hi havia llops, el que no hi havia eren senglars, perquè els llops menjaven els senglars. Després, esclar, les bones persones ens vam carregar els llops perquè els llops, diguéssim, doncs feien mal i tot plegat, i aleshores, diguéssim, ara tenim una epidèmia de senglars, clar.
Important, és una tradició quan se celebra l'aplec de Sant Medir encara avui de fer una aturada obligada, podríem dir, per esmorzar, si és que se'n va cap a Sant Medir, i de tornada doncs a fer un cafetó, parar-se a la masia.
No, sobretot la tornada tenia molta més importància, diguéssim, la tornada. L'anada no era tan important perquè tu anaves a Sant Medir i aleshores aturar-te a Can Borrell tampoc era tan important. És important més ara, diguéssim, doncs, perquè porten els gegants i no sé què més, etc. I llavors, esclar, tot això, diguéssim, doncs és un pes i necessites un punt de descans, i llavors ens detures a... Però a la tornada sí que era molt important perquè en lloc de passar pel camí que voreja la masia, es passava per dintre el pati de la masia, i no solament es passava per dintre el pati de la masia, sinó que a més s'hi feia un ball. És a dir, els tres elements bàsics d'un aplec és la missa amb els gotxos, després és el dinar, i l'altre és el ball, que és la sociabilització. Llavors es feien uns balls a Sant Medir, però l'últim ball no es feia a Sant Medir, sinó que es feia a Can Borrell. Encara que després aquests balls van quedar substituïts per sardanes, perquè era més, a veure com dir-ho, diguem-ne, era més, més catòlic.
I escolta'm una cosa, tot això es continua fent de diferent manera, els costums també han variat, han anat canviant amb el pas dels temps, però encara es va conservant aquesta part de la tradició.
Sí, efectivament, encara es va conservant, sí.
El que potser molta gent no sap és, abans parlàvem de la titularitat, de la propietat d'aquesta masia, és a qui pertany actualment la masia de Can Borrell.
Quan es fa el Pla General Metropolità del 1976 i tenint en compte, diguéssim, doncs, llei del sol que hi ha i tot plegat, esclar, diguéssim, doncs, allò queda com una zona més o menys protegida, que de fet el Pla del 53 allò ja era una zona forestal i estava, diguéssim, una zona doncs, que estava protegida i això. Aleshores, després, diguéssim, això es convertirà en un parc, diguéssim, la Diputació ho convertirà en un parc, i en el moment en què es converteix en un parc, la llei del sòl d'aquell moment permetia que els terrenys que quedaven a dintre d'un parc, el propietari pogués demanar l'expropiació d'aquests terrenys, perquè si no, ell no podia fer res i li portaven una sèrie de despeses i tot plegat, podia demanar l'expropiació. El que passa és que això és el que deia la llei, i una altra cosa és el que diuen els pressupostos. I clar, els pressupostos no hi havien partides per preveure, diguéssim, que poguessin haver aquestes demandes. Per tant, la família va demanar això, això va ser un procés molt llarg, que va durar 20 i pico d'anys, i finalment, diguéssim, doncs van aconseguir que se'ls hi expropiés les terres aquestes de tot aquest conjunt i que passés, doncs, a la Generalitat. Llevat d'un dels hereus, perquè la propietat aquesta doncs havia anat a parar a una col·lecció de cosins i que, diguéssim, doncs va dir que ell no, que ell volia mantenir, i per tant ara un 92% és propietat de la Generalitat i un 8% és propietat d'un particular.
Doncs segurament que més d'un santcugatenc s'acaba d'assabentar precisament d'aquesta curiositat. Estem parlant, doncs, que existeix una concessió administrativa, de la mateixa manera que podia ser el cas del restaurant de la Mola, per exemple, o no?
O el bar de la piscina municipal.
El mateix.
És exactament el mateix, sí. És a dir, allò és de la Generalitat, però la Generalitat pot cedir una explotació, doncs, i de més, doncs, com que allà ja existia un restaurant i tot plegat, doncs ja es va arribar a deixar uns acords. A veure, això, una anècdota que és molt divertida és quan l'Ajuntament de Barcelona es queda a Can Calopa de Dalt i aleshores li dona les claus de la casa, les hi dona en el Consorci de Collserola, i llavors en Marià Martí, que era el gerent, juntament amb unes altres persones del consorci, se'n van a veure la casa, arriben allà, obren, entren dintre, i quan són dintre la casa arriben doncs allà uns i diuen: perdoni, què fan a casa nostra? Diu: no, és que nosaltres som els propietaris, és que nosaltres som els que vivim aquí. I ningú els havia dit que aquella casa hi havia uns masovers, i aquells masovers havien de continuar perquè tenien uns drets.
Et sembla que acabem revisant la construcció d'aquesta masia, és a dir, la part arquitectònica, la seva estructura. La masia de Can Borrell que veiem actualment és original? O hi ha parts que s'han incorporat, algunes que han desaparegut?
Home, totes aquestes masies, diguéssim, es reformen bàsicament en el segle XIX. En el segle XIX, diguéssim, doncs, com que és l'època de les vinyes i del vi i tot plegat, la gent fa calerons i llavors acaba reformant les cases aquestes. Hi han solucions molt dràstiques, com el cas de Can Revella, que la tiren a terra i fan una masia nova. Però, o com el cas de Can Borrell, que també, diguéssim, doncs, fan una reforma molt important. Fixa-t'hi que Can Borrell és una masia que la teulada dona sobre la façana. No dona sobre els laterals, sinó que dona sobre les façanes. Per què? Perquè queda molt més com una casa burgesa. O Can Trabal, que també fa una reforma, diguéssim, doncs molt important en aquests moments. Aquí no, aquí manté l'estructura de la masia tradicional amb què, diguéssim, doncs la teulada dona, diguéssim, sobre els laterals, doncs, però hi ha una reforma important. I després, en el moment en què això es converteix en un restaurant, com pots comprendre, més els interessen són unes sales grans i doblegat. Per tant, allò que havia pogut ser les quadres, el celler, etc., es converteix en restaurant, amb sala de menjar, i per tant doncs hi ha un canvi, una transformació molt important, però és una transformació que començaria, diguéssim, ja a partir dels anys 60.
Quina diries tu que és la part més representativa, més emblemàtica, allò que podria ser el tresor d'aquesta masia de Can Borrell?
Uf, això és una mica difícil. Jo potser, diguéssim, destacaria la bassa. La bassa, diguéssim, és un element molt important, perquè la bassa aquella que hi ha al costat, sí, diguéssim, a la banda, diguem-ne, de ponent de la masia, servia, diguéssim, perquè poguessin haver-hi horts i que es poguessin regar els horts. I això és un element que és molt, molt important.
Molt bé, Domènec, doncs moltíssimes gràcies per endinsar-nos en la història d'aquesta masia avui coneguda, no només a Sant Cugat, sinó als voltants, sobretot per aquells que els agrada la gastronomia,
la cuina
catalana. Domènec, gràcies.
A tu.